iubirea.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Pere Martí, bon dia.
Molt bon dia.
Disposat a feinejar una estoneta amb la filosofia?
Doncs avui tindrem una tasca complicada.
Què dius ara?
Però ja saps que aquestes són les que a nosaltres ens agrada abordar, no? No es tracta de que diem les coses així senzilletes i que tothom ja té molt clares.
Tot mastegadet no és l'estil
no
del Pere Martí.
No es tracta d'això, es tracta de realment obrir alguna traça. Avui ens preguntarem què vol dir ser d'esquerres avui.
Uau, quin jardí, Pere, segur?
Sí, saps què passa? Que ja fa un parell de programes, si no recordo malament, ens vam plantejar la qüestió de la corrupció del llenguatge, com s'està estenent imparablement l'estratègia aquesta de distorsionar el llenguatge, de manipular-lo, i com això afectava de forma irreparable a la funció del llenguatge, que és la comunicació i també la convivència entre els ciutadans. Allà vam comentar alguns casos concrets d'aquest confusionisme, i avui seguirem una mica aquesta via iniciada en aquell programa, abordant una d'aquelles nocions que avui dia està més putinejada, fins al punt que, tot i esdevenir encara una eina essencial en l'anàlisi política, en l'anàlisi de la realitat en general, quan la usem no estem mai segurs de si estem dient allò que volem dir o si ens aclarim a nosaltres mateixos. Em refereixo a l'apel·latiu esquerra. L'usem constantment i se suposa que és per entendre'ns, per comprendre el que passa al nostre voltant.
També com antagonisme de dreta.
D'acord, evidentment. És un apel·latiu que usem per catalogar o etiquetar les diferents opcions i posicions polítiques i ideològiques. Un apel·latiu que va néixer amb un significat perfectament delimitat i que en certs moments de la història dels dos darrers segles també es va usar amb una determinació força clara. Però a hores d'ara s'ha vist sotmès a una tal barreja de significacions que sembla que ningú s'atreveixi a contestar la pregunta que feia al principi. Però com que nosaltres som agosarats, no dubtem davant d'aquest tipus de reptes, així que comencem.
Recordo que la pregunta que has plantejat fa uns instants és què vol dir ser d'esquerres avui?
Avui. I per anar fent boca, una cita en certa manera provocadora, que vaig veure en una obra alternativa de fa un temps. Diu així: el contrari de ser d'esquerres no és ser de dretes, sinó ser revolucionari.
El contrari de ser d'esquerres és ser revolucionari, d'acord.
Per tant, comencem bé.
Sí, sí, sí.
Com sempre, a mi m'agrada, quan ens plantegem aquestes qüestions, de mirar d'aclarir el que volem dir quan diem alguna cosa, ens és útil anar a la història. D'on sorgeix aquesta denominació política? I com en tants altres casos, ens hem de remuntar a un moment de la cultura occidental molt transcendent, que és la Revolució Francesa. Justament aquest apel·latiu neix pel lloc geogràfic que ocupaven uns i altres representants en l'Assemblea Francesa. Els representants del poble a l'esquerra, els representants de la noblesa a la dreta.
És així de fàcil?
Així neix? Així neix. Sembla que sigui una cosa purament casual, no? Totalment
sí.
Escèptic. Un estava aquí, l'altre allà, casualment. Tanmateix, potser no és tan casual, perquè la ubicació, o en general dreta-esquerra, ha estat connotat molt des de l'antiguitat. Això ja ho trobem, per exemple, en els pitagòrics. I s'estableix una clara preponderància de la dreta sobre l'esquerra. que en el cas dels pitagòrics hi afegia una connotació moral. A veure, comencem pel centre. El centre és on hi ha sempre la persona principal, durant tota la història. Però el segon en dignitat s'asseu, o està, a la dreta del que ocupa el centre.
És veritat, així, protocolàriament, no?
Jesús, quan ressuscita, és per anar a la dreta del pare. Però també, quan algú guanya una competició als Jocs Olímpics, està el segon esglaó, però que està a la dreta del qui guanya, que està al centre. Per tant, aquesta connotació l'hem de tenir en compte. De fet, podríem ara extendre's, però no tenim temps, en quin és l'origen. Un element que podria haver-hi contribuït a aquesta connotació, diem-ne, preponderant l'un de l'altre, és la predominància de la lateralitat dreta, que en algunes èpoques, i no molt llunyanes, ha fet que qui manifestava una lateralitat esquerrana fos reprimit, i fins i tot li lligaven la mà perquè escrivís com cal. I això doncs, ens mostra clarament la influència de connotacions que van més enllà d'una pura casualitat o ubicació geogràfica casual. Però dèiem també que hi havia una connotació moral. La dreta és bona, l'esquerra és dolenta. I normalment associada amb el diable, fins i tot. Però no, deixem estar aquesta línia i anem a la connotació més estrictament política. Des d'un bon inici, l'esquerra estava associada al poble, però el poble, en aquella època, era una cosa dolenta, baixa, inferior, i la noblesa, la classe superior, la arete, la virtut. La dreta sempre ha estat connotada per l'ordre i l'esquerra pel desordre, la revolució. I, és clar, l'ordre, tradicionalment, és el que tothom busca, i el desordre que s'intenta evitar. Per tant, aquesta connotació l'hem de tenir en compte, perquè no és neutre, tal com podria semblar inicialment. La divisió esquerra-dreta es va anar reafirmant de forma molt clara al llarg de la primera meitat del segle XIX. I aquesta divisió es va traslladar esquerra-dreta a treballadors-empresaris, proletaris-burgesos. I el caràcter revolucionari de desordre de l'esquerra no només no es va rebutjar, sinó que l'esquerra la va assumir de forma absolutament voluntària, fins i tot com a distintiu de marca, perquè en el marxisme, una cosa que avui dia sona molt antiga i fins i tot oblidada, en el marxisme s'establia que el conflicte és el motor de la història. Després van començar molt ràpidament tanmateix les vicissituds per aquesta denominació o etiqueta, perquè ràpidament van començar les discussions entre les diferents esquerres per determinar quina era l'autèntica esquerra. Anarquistes, comunistes, socialistes, socialdemòcrates... Quina era l'autèntica esquerra? A partir d'aquí, la denominació esquerra va passar a ser més relativa, així com en aquesta primera època, claríssim, molt clar. A partir d'aquest moment, tot va ser més relatiu. En funció del context en què ens referíssim, doncs una cosa podia ser més o menys, i per tant era molt, a partir de llavors ha sigut molt més difícil, molt més complex fer una definició de caràcter general o universal sobre aquesta qüestió, almenys de forma coherent.
Fins avui.
Fins avui, avui encara més. Llavors ens podem trobar que una mateixa tendència política, estrictament una mateixa tendència política com el liberalisme, pot ocupar la posició de dreta pels comunistes i socialistes i d'esquerres pels conservadors i reaccionaris. Nosaltres tenim un cas històric molt proper, que és tota l'època de la restauració espanyola, no? Amb el Partit Conservador de Cànoves del Castillo i liberals del Sagasta, que s'anaven tornant de manera pràcticament programada.
Home, proper, Pere, però bé, te l'accepto.
Sí, perquè no sé si et sona un segle després una cosa semblant entre PP i PSOE.
Ah, bé, ara sí.
Les tradicions són les tradicions.
I es mantenen.
I es mantenen, aquesta tradició espanyola de que els liberals sempre han estat els progressistes, els que enfrontats amb els conservadors. Quan dic que els comunistes eren els de la dreta. Una cosa semblant podríem dir també en l'actualitat dels Estats Units, on dos partits es van alternant, les suposades dretes i esquerres, per la d'esquerra als Estats Units requereix moltes cometes, són els republicans i els demòcrates, que si et fixes en aquests apel·latius, doncs segurament no és casual que no remetin en cap cas ni dreta ni esquerra. Republicans, demòcrates... Però que tots identifiquem que els republicans són els conservadors i els demòcrates els progressistes o d'esquerres.
Entre cometes.
Ja han dit moltes cometes.
Sí, sí, sí.
I aquí voldria aportar un comentari que vaig veure, em va cridar l'atenció, en un article que va publicar recentment Andreu Bernils, on relatava la seva experiència amb un trumpista convençut, sobre la noció aquesta de liberal. Deia aquest senyor, el senyor Bernils li comentava, bueno, i si hi ha una, si no guerra civil, una escissió entre el sud i el nord? Perquè... Diu, jo aniria molt al sud, no em quedaria pas aquí dalt. Aquí m'ofego entre tants liberals. Bé, ara he citat, no sé si ho has advertit, un parell de vegades, progressista. Segurament no t'ha sonat estrany, perquè és un terme que es fa servir molt sovint,
sí,
associat a l'esquerra. Progressistes, conservadors, etc. I crec que val la pena estirar una mica aquest fil, però prèviament potser també ens anirà bé, o potser ens ho complicarà, bé de saber, mirar de sintetitzar algunes de les coses que hem dit i altres que direm després en un conjunt de, el que en diem en termes tècnics, dicotomies, és a dir, parells de conceptes oposats que recullen un camp determinat semàntic. El primer terme que citaré és el que correspon a l'esquerra, el segon és el que correspon a la dreta. Començant per esquerra-dreta, comunisme-liberalisme, treballador-empresari, liberals-conservadors, aquí ja ve la cosa, esquerra-conservadorisme, revolucionaris-defensors de l'estat quo, llibertat-ordre, igualtat-llibertat, progressistes-conservadors. Comencem per aquesta última, progressistes conservadors. Des d'un temps cap aquí, l'esquerra s'identifica amb progressisme i progressistes, i la dreta amb conservadors, conservadorisme, fins i tot reaccionaris. Aquesta associació és molt transcendent i en èpoques recents prové de una associació entre les idees de canvi i progrés amb una de les clàssiques associacions de l'esquerra, que és la revolució. D'aquesta manera, la dreta doncs queda arraconada, en conseqüència, amb allò que és oposat al canvi i al progrés, és a dir, l'immobilisme, la conservació del passat. Ja sabem, ho hem comentat en alguns programes, també aquí, que la idea de canvi, progrés, originalitat han estat i són avui valors dominants. Especialment en els dos darrers segles, vinculats a la idea de progrés científic. Això fa que l'esquerra, en els últims temps, gaudeixi d'un plus de reconeixement social i fins i tot moral, a diferència del que passava quan dèiem els primers temps, que l'esquerra és el poble, els ignorants, etc. La gent que no té valor. Tal fenomen, com deia abans també, fa que la dreta, els conservadors, hagin quedat, d'alguna manera, situats en una posició d'haver d'estar a la defensiva, perquè no estan en la línia del que és el valor dominant d'aquests temps. I això explica una crítica que es fa també molt sovint als nostres partits i polítics autonomenats d'esquerres, perquè se'ls critica que semblin situar-se en una posició de superioritat moral només pel fet de ser d'esquerres respecte a la dreta, que en aquest cas, pel simple fet de ser dret, s'hauria de justificar. Doncs d'aquí ve aquesta qüestió. Un altre comentari a partir d'aquesta sèrie de parells de conceptes que hem citat, no sé si hi hauràs fixat, que llibertat està en una banda i en l'altra. Llibertat, ordre, igualtat, llibertat. D'una banda, si la dreta s'ha identificat amb el liberalisme, cosa que també podríem discutir, però que s'ha fet així tradicionalment, Clar, liberalisme, liberal, i almenys això des d'Stuart Mill és claríssim, s'identifica amb llibertat, d'aquí ve el seu nom. El valor de la llibertat és el valor insigni. En canvi, des de l'esquerra, des del comunisme, el valor insigni, allò que es vol aconseguir, és la igualtat per damunt de tot, i si convé se sacrifica la llibertat, la dictadura del proletariat. Però a la vegada ens trobem que en determinats contextos és l'esquerra, o almenys els qui s'autonomenen d'esquerra, que defensen les llibertats individuals, en el camp moral, de tendència sexual, religiosa, etc., enfront del conservadorisme de la dreta, que creu que els individus s'han de sotmetre a les normes socials establertes i no poden decidir lliurement en tots els camps de l'acció humana. Migracions, orientació sexual, etc. Anem, doncs, veient que esquerra-dreta tot pot canviar substancialment en funció de la ubicació geogràfica, l'època històrica, en general del context. I que també dins d'un mateix context polític, ideològic i social, les diferents opcions polítiques, tot i que es proclamin d'un color o d'un altre, acostumen a incorporar elements que no només en altres contextos, sinó en el seu propi, són clarament contradictoris amb allò que suposadament manifesten que és el seu ideari polític. Llavors, sembla que el màxim que podem fer, que podem arribar, és dir que una determinada formació doncs semblen predominar més els plantejaments d'esquerres o els de dretes, tot i que aquesta barreja moltes vegades és molt difícil d'acabar d'escatir. I posem alguns exemples. Tothom és conegut que Corea del Nord hi governa un partit comunista, o menys autoanomenat comunista. I a la Xina, igual. Però ens atreviríem a qualificar realment a Corea del Nord o la Xina com a models d'una política d'esquerres? I tanmateix, aquests seus governants afirmen practicar literalment la ideologia comunista, aquella que han dit que era la més clarament associada a l'esquerra. D'altra banda, es pot ser liberal-conservador? O encara més estrany, conservador d'esquerres? Diria, home, però això no té cap sentit. Doncs mira, resulta que en tenim un exemple ara, actual, ben proper.
Aviam.
El cas de l'Aliança Sarah Wagenknecht, un partit que acaba de néixer a Alemanya i que en les últimes eleccions s'ha tret uns resultats molt destacables. És un partit d'esquerra. La seva líder justament prové de la formació més radical de l'esquerra a Alemanya, Die Linke. I ella manté els postulats tradicionals de fomentar la redistribució social, la justícia social, però a la vegada manté posicions sobre l'ecologisme, la immigració, les reivindicacions identitàries, etc., que en aquests moments, en la majoria dels països d'Occident, són mantingudes només pels partits conservadors o fins i tot d'extrema dreta.
Com es menja això?
Com es menja això? És un partit d'esquerra. Els cròniques afirmen que ha estat el primer partit de l'esquerra en percentatge de vot, o sigui que així l'han considerada. Què hem de fer? Reconèixer el fracàs del nostre intent? Com ja saps, no m'agrada escórrer el bulto, si m'he compromès. I no fa pas molt comentava que ha aparegut un nou proletariat del segle XXI. No, potser alguna pista podem donar sobre com orientar-nos. I comentaré dos fenòmens recents i propers, no tenim gaire temps, però intentaré resumir-ho. La zona de baixes emissions i les superilles. Aparentment són posicions clarament d'esquerres. Però quins són els resultats? Són desiguals i semblen que han afavorit menys els més dèbils econòmicament, que s'han vist obligats o han tingut més dificultats per renovar doncs, els seus vehicles quan potser no els venia bé, o s'han vist expulsats per la pressió del mercat de les zones on vivien, perquè de cop i volta s'han revaloritzat els terrenys i les vivendes, etc. És una millora, però per qui? Hem de mirar molt bé per qui. El mateix podríem dir de la globalització, molt lloada per algunes formacions d'esquerres, però a qui beneficiava realment? I aquesta és la pista que prometia. Com sempre, va haver tornar als orígens. L'esquerra era allà on hi havia representants del poble. Per tant, es considerava que allò que afavoria el poble era d'esquerres. Doncs ja es tracta de veure, a través, evidentment, de tot el garbuix de la propaganda, la manipulació, les mentides pelades, etc. I no és fàcil, però mirar d'aclarir què és el que... qui en surt perjudicat, independentment de lo que es declara en teoria o amb què s'intenta justificar una pràctica. Com deia el nostre estimat president Montilla, fets i no paraules. Em veig obligat a marxar del barri, és un fet. Un perjudici objectiu, explica'l com vulguis, però jo hi surto perdent. He deixat més de la meitat del sou en el meu habitatge, això és un fet. I el perjudici és indiscutible, independentment de la política d'habitatge que es tracti. El meu fill no rep les classes en català, això és un fet. Em perjudica a mi i al seu projecte vital, i això independentment de qui controli la política educativa. Per tant, a vegades potser no és tan fàcil, perdó, no és tan difícil, destriar què vol dir ser d'esquerres. El que és més difícil, sembla, és actuar-hi. Però això ja en parlarem un altre dia amb més calma. Perquè la suposada esquerra sembla que li és més fàcil actuar com a dreta que com a esquerra. Tot i que, com dèiem fa una estona, la dreta té una mala imatge, de cara en fora intenti mostrar un tarannà d'esquerra. I, casualment, fa molt poc he llegit en un article d'un digital la següent anàlisi. Diu així: parar l'orella a les propostes dels partits despista. Sembla que tots siguin de dretes. Es dibuixa un panorama que, per aquest artefacte batejat com a socioliberalisme, una fórmula intermitent a l'esquerra, però girar a la dreta. És a dir, polítiques descaradament de dretes amb un màrqueting de socialdemocràcia. Aquí estem i, com he dit abans, continuarà.
Impagable aquesta reflexió. Pere Martí, moltes gràcies. Que tinguis una bona setmana. Adéu-siau.
Fins la propera.
Penedès en xarxa.
Amb els The Cure i el seu Lullaby ens plantem a 11:45, cita amb l'actualitat de 5 minuts i seguim.
Són 11:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un darrer repàs dins del Penedès en xarxa en la informació d'àmbit comarcal per avui dilluns i comencem per explicar-vos que la crema de dues motos causa danys en un edifici a Calafell. Va haver-hi trencament de cristalls de les finestres i afectació a les persianes. El fum va alarmar els veïns d'un bloc d'edificis del carrer Vinya Llarga de Calafell la matinada del dissabte. Per causes que han de determinar-se, sobre 2:45 del matí, dues motos que eren al carrer van començar a cremar i les flames i el fum van afectar l'edifici annex. Les flames i la calor van provocar el trencament de vidres d'alguns pisos i danys en les persianes. La fumera també va afectar els habitatges i a les escales de l'immoble amb l'alarma entre els veïns que dormien en els seus pisos. Dues dotacions de bombers del Parc del Vendrell van sufocar les flames i van airejar l'escala i els baixos de l'immoble per l'acumulació de fum que es va produir. Els veïns temen que el foc a les dues motos que van quedar destrossades pugui haver estat provocat. No cal, però, o no va caldre, lamentar danys personals. I a Vilafranca es posa en marxa un nou servei d'assessoria laboral del Servei d'Informació i Assessorament per Joves, el SIAJ. El Servei de Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca ofereix aquest nou servei d'assessoria laboral des del SIAJ. En aquest cas, s'afegeix al que ja hi havia. L'objectiu és respondre a les necessitats dels i les joves en el moment de definir el seu itinerari professional, oferint un acompanyament personalitzat. El projecte de suport a l'ocupació juvenil, el projecte del SOC, cofinançat per la Unió Europea, està destinat a joves d'entre 16 i 29 anys que no estiguin treballant ni estudiant. Han d'estar inscrits al SOC i al Programa de Garantia Juvenil per rebre aquesta informació. Un dels objectius de l'assessoria és el treball que realitza amb els centres educatius per tal de detectar casos de joves en risc d'abandonament escolar, fer seguiment i valorar les opcions d'intervenció conjuntes per anticipar-se a la desvinculació del sistema educatiu. D'altra banda, s'està treballant també per la primera edició del Gira Feina, que es farà a Vilafranca el proper 18 d'octubre en el marc de la Fira Èxit, la Fira de les Professions del Penedès. El Consell Comarcal engega aquest mes el tercer cicle de caminades per la gent gran. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès inicia doncs, aquest octubre el tercer cicle de caminades Caminem. Els municipis d'aquesta edició són Pontons, Santa Margarida dels Monjos, Santa Fe del Penedès, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Sadurní d'Anoia, Olesa de Bonesvalls, Puigdalba i Avinyonet. La primera caminada serà el dimecres 16 d'octubre a Pontons i començarà a les 9 del matí a l'aparcament de darrere de l'Ajuntament. L'objectiu és que les persones grans de la comarca explorin el territori, al mateix temps que es combat la solitud no desitjada i es promou l'exercici físic. El format continuarà sent el mateix que el de les dues edicions anteriors, una sortida cada mes, d'octubre a juny, i rutes d'entre 7 i 8 quilòmetres de dificultat moderada. I acabarem aquest repàs a la informació comarcal explicant-vos també que aquesta setmana es programen dues activitats a la Biblioteca de Sant Martí Sarroca. Aquest dimarts, a les 5 de la tarda, es podrà seguir l'Hora del Conte a la Biblioteca Neus Català a càrrec de Sandra Rossi, amb De Disfresses. I l'endemà, el dimecres, dia 9 d'octubre, torna el grup de debat L'Àgora a la sala de lletres de la Biblioteca de Sant Martí. Serà a 6:45 de la tarda per debatre en aquesta ocasió sobre la decisió de tenir fills o no. És una activitat gratuïta i oberta a tothom. No cal inscripció prèvia. Les sessions són conduïdes per Francesc Simó.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:45. The end is near, and so I face the final curtain. Acabarem aquest dilluns asseguts al divan, una estoneta, si voleu, escoltant-nos des de casa, des de la feina, amb el Com sé tu. I totes les reflexions i consells que ens porta la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Bon dia.
Bon dia, un plaer, com sempre, ja ho saps.
Avui la Montserrat llença uns verbs per arrencar, uns conceptes. Liderar, manar, castigar...
Donar ordres. Quina és la diferència, no, amb aquests? Què succeeix? No, no, jo no vull liderar. No, no, liderar, hem de liderar la nostra vida. Vale, sabem el que és liderar. Perquè, clar, en el món de l'empresa pren un protagonisme important la paraula líder o liderar. Però és que liderar vol dir prendre les decisions adequades perquè allò que tu estàs fent funcioni. I si allò que tu estàs fent no estàs fent tu sola o tu sol, doncs has de liderar. I prendre les decisions adequades i correctes perquè allò avanci. Aleshores, si us que estàs fent amb un equip, amb un grup, doncs és prendre les decisions adequades perquè tothom avancem. Clar, imposar, manar, que és el concepte antic, és el que jo vull que es faci, però potser no són les decisions adequades perquè tothom pugui fer el mateix, o pugui fer, es pugui desenvolupar i pugui aconseguir que allò funcioni.
I sovint també de la manera que a mi m'agrada.
Perquè quan jo mano o coimposo, estic dient el que tu has de fer, perquè jo ho dic. I això és un imperatiu emocional que molts cops no ens donem compte. I això confon la comunicació en l'educació, amb la parella, amb les famílies, amb l'empresa.
Tot i que el lideratge, la feina, l'empresa, està ben vist.
El lideratge
potser
ha de ser...
Potser no tant en altres àmbits, com l'escola, casa...
No, no, el lideratge tindria que ser sempre. Els nens han de liderar la seva feina.
Però no sempre té aquesta pàtina positiva, no?, com en el món empresarial.
No, el lideratge té que tindre, tindria que tindre la seva pàtina des del punt de vista que liderar vol dir decidir jo per mi mateixa, o jo per mi mateix. Jo hi ha un exercici que poso a tothom, que és com un autobalanç, perquè hi ha una sèrie de coses que tenim que fer durant el dia i que si les vivim com obligació, sempre és com algú que t'acaba manant o que tens que fer, mira, per què? Perquè és obligació, però dius, bueno, a veure, i si no ho fessis? Home, no, si no ho fes, llavors sortiria perjudicat. Vale, doncs intenta decidir fer-ho tu. Vull dir, si arribo a casa i no està fet el sopar i resulta que visc sola i penso, ostres, ara m'he de posar a fer el sopar, em sento obligada a fer el sopar, no puc descansar, no puc sentar-me un moment al sofà i dir, descanso. Llavors, dic, doncs mira, passo de fer-me el sopar perquè estic més cansada que gana que tinc. I a la que descanso una estona al sofà, començo a notar un run-run a l'estómac i dic, ostres, em ve de gust fer-me alguna cosa de menjar. I jo ja he descansat una mica i em vaig a fer el sopar. I resulta que aquell sopar que em faig, me'l faig més en plaer, que no pas si hagués arribat a casa i m'hagués obligat a fer el sopar, perquè toca fer el sopar, i llavors estigués esperant sentar-me a menjar, que quan menges no és precisament que descansis, perquè has de menjar, és un plaer, però has de menjar. I no trobo aquell moment de descansar i acabo dient, és que a més arribes a casa i t'has de fer el sopar. Escoltem-nos una mica, això és liderar. Escoltar una mica i decidir, prendre decisions. Hi ha inputs, moments... Dius, ostres, que ara cridaria. I dius, a veure, puc cridar aquí? Home, potser no em convé, no?
Home, si estàs sol a casa, si estàs, igual
exacte,
va bé, no? Igual
si, va, sí. Si estàs sol, sí, però si veus, potser no em convé, perquè estàs enmig d'una reunió, i dius, saps què? Ho aplaço i crido després. Però no me n'oblido. És dir, jo decideixo. Decidir forma part del liderar. Prendre decisions. Aleshores, el liderar està com imbuït a la nostra vida. Jo, una de les coses que intento transmetre quan fem sessions és liderar la nostra pròpia vida. I la gent em diu, escolta, és que aquesta persona sempre fa el mateix. Vale, intentem abordar-la d'una altra forma. Sí, home, jo he de canviar. No, no, canviar no, però tu decideixes si vols liderar o no vols liderar. Si fem el mateix de sempre, això no canvia.
Tots servim per liderar?
Tots tenim el nostre propi lideratge si sabem agafar
les regnes.
Les regnes de nosaltres mateixos. Vale? Aleshores, l'únic que necessitem és trobar la via de connectar amb tu i decidir per tu. Si cada vegada que arribes a la feina aquella persona està cridant i, ai, i quina ansietat, dius que sempre està igual, em posa nerviós. Vale, doncs fem alguna cosa. No, tindria que canviar aquesta persona, no jo. No és que tu tinguis que canviar, és que tu decideixes liderar. Decideixes si realment vols que les coses segueixin així i esperar que aquella persona canvi, cosa que probablement no passarà.
Difícilment farà,
perquè
no?
Perquè si no decideix anar a un treball psicològic o anar a un creixement personal o anar a fer alguna cosa per si mateix, per dir, bueno, canvio recursos i no escampo tanta ansietat als que tinc al costat, si no decideix fer això, doncs difícilment canviarà. Per tant, el que cal és que jo canviï la forma de relacionar-me amb aquesta persona perquè m'afecti menys.
I això és liderar.
Sí, i això costa molt d'entendre. I volia transmetre-ho perquè costa molt d'entendre. I costa molt d'entendre que a vegades de dirigir-nos a les persones amb unes paraules diferents és liderar també, perquè és posar-li la intenció de lo que jo decideixo fer amb aquestes paraules. No dir el que jo crec i no tenir consciència de quin efecte li farà l'altre. És dir, jo dic, bueno, és que en aquesta persona li pots dir, et truquen i et diuen, escolta, em pots fer aquesta feina, per exemple, i tu dius, home, no, perquè no tinc disponibilitat i tal, aleshores no et puc agafar per fer aquesta feina professional. I, home, també pots dir-li, ostres, quina llàstima, perquè és m'agrada que m'hagis proposat això, el que succeeix és que ara jo no podré fins la setmana que ve. Si a tu et anés bé, jo la setmana que ve, i llavors fas que l'altre et digui que no. Et digui, home, no, jo no puc esperar tant. Hosti, doncs em sap greu, vale? Clar, és diferent.
El resultat és el mateix.
El resultat és
el mateix. Però hi arribem per camins diferents.
I tant. I, a més, possiblement l'altra persona penja i pensa, ostres, li ha agradat. O sigui, ha sigut una conversa agradable, no has ficat el no d'entrada. I al final, si que el dius...
Una altra vegada, no?
Et pot tornar a trucar. Val?
Aleshores, i això ho podem aplicar a tots els àmbits.
A tots els àmbits. En el col·le, els nens. Em passes els teus apunts...
Llavors, això sona una mica dur, no?
Sí, sona dur perquè la persona s'ha tirat hores i hores fent els seus esquemes, fent els seus punts, passar-los en net. I clar, llavors, tot dependrà de la relació que tens estipulada. Hi ha la persona que no ha pogut venir per coses o que ho té i diu, ostres, no m'aclaro amb els meus, em pots deixar els teus? Vale, pues li pots deixar i que te'ls torni o li fas fotocòpies, acabem abans. Perquè, clar, a vegades no tornen, quan tenen que tornar i tu tens que estudiar.
Ja t'estalvies enfadar-te i quedar-te sense, no?
Exacte. I l'altre és, a vegades és gent que té una jeta com un piano, perquè ja som de tots en la vinya del Senyor,
sí, sí.
I venen i t'ho diuen i dius, ai, em sap greu, però és que ara no podré. Vull dir, busca't formes de dir-ho, de dir, no, doncs no te'ls deixo perquè ets un jeta, no, tampoc cal. Tampoc cal, vull dir... brusquejar, no sé que necessitis descarregar-te perquè t'ha fet altres coses, no entrarem ni sortirem perquè cada circumstància és diferent, però no cal, li pots dir senzillament, ostres, és que ara no puc, els necessito jo, i ja està. O sigui, pots intentar fer-ho d'una forma més factible, i ja està.
Elegant.
Elegant. Per tant, què estàs fent? Liderar. Jo feia cursos d'educació emocional i creativitat i agafàvem a partir dels 4 o 5 anys.
Tan aviat?
Sí, els 5 anys i fins als 7... Havia agafat grups de 5 a 7, grups de 6 a 12. Aleshores, i després d'adolescents, he fet amb empreses i amb grups de dones, que han anat molt bé, en grups de dones va ser molt interessant. Però el que fèiem era parlar també del concepte liderar. Parlar també de que ve un nen i et diu, anem a comprar cromos i tu compres els teus cromos i ell compra els seus. I quan li surt, a tu et surten els teus cromos, et diu, dóna'm aquest que no el tinc. I dius, que jo tampoc el tinc. I m'ha sortit a mi, en el meu paquet. Diu, però me l'has de donar perquè jo no el tinc. Muy cuco, eh? La frase és cuca, però és real, us estic explicant un cas real.
Sí, sí.
Aleshores, dic, vale, em sembla molt bé que tu no el tinguis, però és que jo tampoc el tinc. I m'ha sortit amb el meu sobre i me'l quedo jo.
Però no sé si a aquesta edat tens armes per
donar-li
la volta. Bueno,
els hi vaig ensenyar.
La volta.
Els hi vaig ensenyar, els hi vaig dir, no, és que és meu i m'ha sortit a mi. No, no cal, vull dir, donar tot aquest argument i dir, no, és que és meu i m'ha sortit a mi. I que no et sàpiga greu decidir que és teu.
Sí, perquè a sobre et fan sentir malament,
clar,
és aquests que imposen.
Això que estic dient és un cas real amb uns nens de 6 anys. I a l'altre, doncs, me'l podies haver donat. I em diu, és que em segueix dient, me'l podies haver donat. Dic, i tu què creus? No, que era meu, estava amb el més sobre. I com estava fent el curs aquest, li va dir, em sap greu, però és meu i me'l quedo jo. Li va dir això, em sap greu, perquè clar, una de les coses que fem, i que no em deixo de cansar de repetir-ho a... nens, adults, adolescents, és, per favor, gràcies, sisplau, em perdones.
Ui, escassegen, eh?
Sí, per favor, gràcies, sisplau, em perdones. Disculpa, t'obren totes les portes.
Començar així.
Començar.
I després, si has de dir no, ho dius.
Exacte. Aleshores, per què? Doncs perquè jo què sé si li sabrà greu el que jo li dic o no. Jo li dic perquè crec que li he de dir. Però és veritat que les persones poden reaccionar de formes diferents. Tornem-hi, això és liderar. Vale?
El lideratge és més masculí que femení, no?
No. El que passa és que els homes...
Ens han ensenyat...
Ah, quiliquà!
Que ells són els líders naturals, no? Doncs
pues no.
No ho comprem, però hem viscut molts anys amb aquesta premissa.
Sí.
Està ben vist que un home lideri, és el que ha de fer, és el que toca...
Sí, i a més això és un problema per ells, perquè si jo he tingut, ja saps, des de l'any 85 hi treballo, aleshores he tingut moltes varietats de casuística al
has
despatx.
Has vist de tot.
Sí, i els homes això, és un agòbio també que tinguis que ser l'heroi, el que tinguis totes les respostes, el que portis el sou més gran a casa, després vaia t'aparelles amb una dona que guanya més que tu, i resulta
drama.
Que tu ja no compleixes les expectatives que et van dir per ser home. Però això què és? Això és un sistema caduc, un sistema
però
d'abans...
Però el que persisteix, eh?
El que persisteix és que hi ha unes reaccions emocionals d'homes i dones que potser són rèmores de l'educació o potser venen de la caverna. És a dir, que les dones cuiden i amagamen i guarden i els homes surten a caçar i tornen, d'acord? ¿Vale? No ho sé, però és veritat que una de les coses que li passa molt a un home i m'ha ajudat molt en parelles per treballar-ho quan la dona guanya més economia que l'home, és que ell vol decidir què fer amb aquests diners de més que guanya ella. No és que se senti de menys, se sent de menys potser si és categoria de professió diferent, que és una altra història, i aquí posaríem un afegit. Però si més o menys se sent realitzat amb la seva feina, i el que succeeix és que ella guanya més que ell, i ell és feliç amb la seva feina, aquest gradient de més que guanya la dona li pica el vora viu i què farem amb això? I què faràs? I no sé, segons les comptes, si les porten separades, si les porten juntes. Llavors, ell vol decidir què fer amb aquest gradient de més.
Liderar.
Bueno, vanitat.
L'ego,
vanitat,
ego,
exacte. Ego i vull decidir jo, exacte. És un punt de lideratge, però llavors estàs liderant sobre els drets d'un altre. L'altre té el dret a portar tots aquests diners a la família o decidir què farem amb això, o guardar-se un remanent, o no entrarem perquè
o
això...
O no donar explicacions.
Exacte, no entrarem perquè això és les economies...
Sí, sí, a cada casa...
I a cada autonomia,
hi ha
també
un sistema establert.
Exacte, a cada autonomia també.
I si funciona...
Endavant, no me ne hallo, vale? Aleshores...
Però ho dèiem arran d'aquest lideratge masculí malentès, no? A
sí,
vegades...
malentès, perquè volen manar. Ara, avui en dia, hi ha una pel·lícula que l'han estrenat fa poc, que és La Virgen Roja, que realment és durilla, és la Nadja aquesta, la...
Nimri,
exacte,
aquest
exacte
cognom tan difícil
és que
de dir,
costa, eh?
Que és cantant i actriu. Sí, sí.
Sí, és la Borda, jo crec que el paper al Borda està molt ben fet i dona què pensar. Jo no vull fer spoiler perquè si digués alguna més per aquí us estaria dient, però té que veure amb... és històrica, eh? És una situació històrica que la filla d'ella és superdotada, la fa ella superdotada, ja vaig una mica en spoiler. Aleshores, veure per on va tot i treure l'anàlisi no és una pel·lícula per donar raons, és una pel·lícula per reflexionar profundament de que les coses no són senzilles. Vale? I que hi ha de tot a la vinya del senyor, com deia la meva àvia, aleshores. És interessant, perquè, clar, té que veure amb aquest lideratge que tu estàs dient, té que veure amb... És un moment en què les dones van ser reconegudes dintre de les reunions polítiques, que no estaven a Espanya, estem parlant d'Espanya. Vale? Aleshores... aquí us deixo que ho aneu mirant, perquè, clar, i per què no abans? Doncs en la pel·lícula hi ha coses que es transmeten de comportaments i comunicació. Per tant, no és perquè sigui genètic, vale? És comportament i comunicació. Aleshores, els homes lideren, sí, igual que abans tenies que callar, i si no volies sexe, fotien dos hòsties, i a tenir sexe, o que això surt en Te doy mis ojos, una altra pel·lícula, que anaven a teràpia ells i diuen, tu què? Jo, la parienta que no queria sexo, i li he dado dos hòsties i hemos tenido sexo. Fantàstic, no, aquesta frase? Surt, en una pel·lícula, i a més surt el concepte de fer teràpia als homes maltractadors, que sempre ho he dit, estem parlant de com protegir dones maltractades, també hi ha homes maltractats, però penso que hi ha un sector que ens oblidem, que és educar el personal perquè no necessiti maltractar en molts moments, perquè agafem certes persones que ja s'ha creat un trastorn, ja ha evolucionat des del tema educatiu un trastorn i que li ve d'històric, vull dir, educacional i emocional. Vale?
Ens proposaves d'inici liderar la nostra vida, hem començat amb aquests verbs, liderar, decidir, manar, dona'ns armes, entre cometes, no, la paraula potser no està ben utilitzada, dona'ns tips per liderar en femení.
Bueno, el liderar en femení és ser ferm quan diguis les coses, no tenir dubitacions, vull dir, tenir una idea concreta. Molts cops és important perquè en reunions, quan treballem en l'àmbit laboral, és cert que des del gènere femení, a la que veus una resposta ja vols dir-la. Aleshores, és molt interessant treballar l'assertivitat i el jo crec en una reunió. De dir,
abans deies el sisplau, em sap
exacte
greu, ara el jo crec.
Els assertivitat i jo crec que potser seria interessant, perquè la que tu dius, el que hem de fer és això, doncs hi ha uns elements importants que juguen en contra, si ets dona, sobretot. Un, cultural, antic, ancestral, que s'arrossega.
De la cova.
Les dones parlen sense pensar. Vale? S'arrossega. Ah, les dones no pensen. La diuen i no han pensat. Vale? Llavors, això és un... va en contra. I l'altre és que quan tu dius a un grup hem de fer això, si el grup no ha arribat i no està madur, perquè no entenen el que tu has dit, tu ho veus molt clar, però els altres et diuen, no, home, no, no sé què, no ho han vist, pot passar que al cap d'una estona surti una altra persona a l'altra banda, és igual, home, dona, en aquest cas, i que digui, és que jo crec que el que seria convenient és que féssim això. I tu dius, home, el que he dit jo. Diu, no, i et diuen, no, no, això no és el que has dit tu. I tu dius, sí, és el que he dit jo. És que és exacte... Però no.
No s'ha entès així.
No s'ha entès, perquè en el moment que tu ho has dit, no està la gent madura per assumir-ho, perquè no ha arribat mentalment a entendre. Tu has anat molt ràpid. Aleshores, la velocitat amb la intel·ligència verbal, que és més en estadística un furit adjudicat a dones que no pas a homes, encara que hi ha molts homes en grans discursos, però estadísticament dona això. Això en l'empresa és important de fer l'exercici empàtic, esperar, entrar, prendre notes, apuntar-t'ho, estructurar-t'ho per donar el toc emocional que el pots donar com a càrrec femení i, sobretot, dir des de... Jo crec que el que potser ens convindria seria que pensem-ho. Vale. I llavors, al final, sí, sí, hem de fer això, i la teniu, ah, bona idea, i dius, és igual, què vols que es faci? El que tu vols o el que tu dius? Això és més femení, entendre que vols que es faci el que tu dius. I, en el fons, és una de les lleis importantíssimes del lideratge. Vale. Perquè que es faci el que tu vols és manar, perquè tu fes-ho ara, porta la galleda aquí, ja la portaré després. No, ara, perquè t'ho dic jo. Això és antic, no? I aleshores dius, anem a veure, si la criatura et portarà la galleda
ara d'aquí... Ara som a l'àmbit familiar.
Exacte, sí, entres l'edat. Si la criatura et portarà la galleda d'aquí allà, per què vols que te la porti ara? Ja que ho farà, et diu sí, doncs dona-li temps i deixa que ho faci ara.
Si és un adolescent, ho diràs fins a 3 vegades i no es farà, eh?
Si és un adolescent, acostumo a recomanar l'estratègia del gat.
Quina és aquesta?
Els gats sempre pugen a la taula. Tu li dius, baixa, baixa, i al final baixa. I la pròxima vegada torna a pujar quan tu no et gires i no t'has donat compte. I llavors, baixa, baixa, i dius, no, no, la llarga és pica la tauleta i ja s'ha donat compte de seguida baixa. És a dir, ja que ho has de repetir moltes vegades, procura no desgastar-te verbalment.
Ser més sutil.
Bueno, la roba. No, aquesta roba que està apilada... És que et desgastes.
Això és veritat.
Et desgastes. Per tant, si ja sabem
en
com...
Va.
Clar, si ja sabem com funciona l'adolescent, és la roba. I fixa't que quan diem la roba, no estem atacant, no estem...
El to és diferent.
És diferent. Tu no et desgastes.
El missatge rep diferent.
I li arriba la idea de la roba, perquè quan tu em dius la roba, jo m'he imaginat un piló de roba aquí. I tu també, segurament,
sí,
i
sí,
que ens estan escoltant
que,
a la seva manera.
Que jo, porta massa temps allà.
Exacte, jo l'he vist blanca, blava, he vist unes bambes a sota.
Sí, allà de qualsevol manera.
Exacte. Cadascú en tingut la nostra imatge. Doncs aquesta imatge sí. Li transmetes al teu fill o la teva filla. I has de prendre una dosificació i la capa de Superman i Superwoman, de que ho aniràs repetint.
I això és liderar.
Això és liderar, perquè és recordar el que s'ha de fer sense manipular ni imposar. Les dones en l'àmbit empresarial el que van aportar és el concepte, va sorgir degut a que les dones van entrar en l'àmbit empresarial, va sorgir el concepte capitalisme sensible. I jo, en nom d'EAE, l'Escola d'Administració d'Empreses, amb altres companys, vam anar a presentar-ho en un congrés, vam anar a parlar d'això perquè hi ha un apartat que li dedicava temps. No l'han sostingut, que hagués estat interessant. Jo ho trec amb les meves classes, en formacions, molts cops, però l'han sostingut i és important perquè ha canviat el concepte de jefes a facilitadors. És a dir, no imposar, sinó conduir grups, conduir equips, això en el món de l'empresa. No imposar, sinó informar els teus fills. Hi ha un llibre preciós que és com vols que els teus fills com escoltar els teus fills perquè els teus fills et parlin i com parlar-los perquè els teus fills t'escoltin. És molt llarg, amb aquest títol el trobeu a qualsevol lloc. La Dana Fader, ja no recordo l'altra, Elaine, no recordo algun nom. Què vol dir? Que et posa exemples d'aquests. Si vols que les eines que ha utilitzat les torni a posar en lloc, doncs és sentar-lo i dir com vols trobar-te les eines, o sigui, és fer exercicis que realment t'ajuden a liderar i aconseguir que faci el que tu vols que t'ho faci, no el que tu dius ni quan tu ho dius. sinó a que realment vols que s'acabi fent. Hem d'anar més enllà quan liderem. No hem d'anar només al moment present i voler tenir raó. Liderar és això. Decidir que tu vols aconseguir d'una forma que els demés acostumin a fer el que tu planteges perquè creus que és el millor i han d'arribar ells pel seu propi camí a entendre que també és el millor per tots. No és el mateix liderar que manar o imposar. Això és important.
Ha quedat claríssim. Moltes gràcies, Montserrat Ferraro. Que tinguis un bon dilluns i ens retrobem en 15 dies.
Un plaer i un bon dilluns també per tots.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb aquesta rítmica Only Girl de Stephen Sánchez, acomiadem aquest dilluns 7 d'octubre al Penedès en xarxa i volem reiterar les felicitats amb les quals hem engegat aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès. Moltes felicitats als castellers de Vilafranca, guanyadors d'aquest concurs de castells, i al Vendrell, que ha guanyat la final de la Lliga Catalana Plata contra el Girona. Per molts anys a tots dos.